عندني دايم يا للا انا وغزالي بجبل اللقط النوار انا وغزالي يا للا انا وغزالي بجبل اللقط النوار
انا وغزالي يا للا انا وغزالي بجبل اللقط النوار انا وغزالي يا للا انا وغزالي بجبل اللقط النوار
يا داني وداني دان داني دايم يا للا انا وغزالي بجبل اللقط النوار انا وغزالي يا
Buenas noches, bona nit, una setmana més a Veus de Dones del Raval, aquí a Ciutat Vella.
Sí, i ben acompanyades.
Un altre cop més, ben acompanyades. Tenim amb nosaltres a la Marta, la Marín i la Merche. Bona nit, com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
Bona nit.
Molt bé.
Suposo que s'hi repeteixen. No, Helena.
Sí, és que els agrada. I a més, venen carregades d'informacions i remeis i coses que molt
sí,
interessants.
Sí, molt interessants, que venen aquí, no?, disposades a compartir amb nosaltres. Doncs després d'una miqueta més de falca, començarem amb la xerrada d'avui.
جبل اللقط النوار
انا وغزالي يا للا انا وغزالي في جبل اللقط النوار انا وغزالي يا للا انا وغزالي في جبل اللقط النوار
يا حبيبي شانك مشعل للقار ولا للا وانا وغزالي في جبل اللقط النوار
I continuem amb un tema molt interessant, no?, que vam començar fa un parell de setmanes, el tema que vam titular La dona i la seva salut, no?
Sí, salut femenina.
Salut femenina, dona i sanitat, etc, etc. I ja la setmana passada vam fer com unes pinzellades, no? Vam molts temes, moltes coses i poder avui aprofundirem més amb alguns de les coses que van sortir. I vaja, després de sortir d'aquí del programa vam parlar i vam decidir entre totes una mica quina línia continuar i com estructurar de manera que s'entengués tot una
sí,
mica
Sí, que hi hagués informació i que al mateix temps fos amè d'escoltar i que us interessés.
I arrel d'aquella conversa doncs vam parlar i vam decidir que començar per la menstruació, no? Podria ser
sí.
La primera etapa i l'etapa més, com si diguéssim, més important, no? Quan
sí.
Les dones no ja diuen que ja som dones.
Sí, ens transformem, canvia el cos, fas l'estirada i ja per sempre, ja...
Per sempre més.
Sí.
Bueno, doncs, pues, no sé, com voleu començar, com voleu la vostra primera regla...
Bé, més que igual, segons vagi avançant la xerrada, igual entrem en explicar l'experiència personal, que per cert, la primera regla se li diu menarquia.
Mira, una cosa ja de principi ja no sabíem, no? Està molt bé.
Llavors, perquè la sang és vida, visca la menarquia.
Visca.
I igual havíem plantejat d'explicar una mica el cicle menstrual per situar a les dones, per explicar a les dones que ja ho estan vivint o que ho han de viure, perquè sí que té un fill, sí que té un fill, arriba un moment que ja no produïm òvuls i ja no en tenim la regla, no? Sí que és que se li ha anomenat també la menopàusia. I llavors que sí que té un fill en el que ja descansa el cos d'aquest exercici.
Però fins i tot, no?, aquest fill, no?, quina repercussió que continua tenint en moltes dones, no?
Sí, depèn com es desenvolupa, no?, el seu cos, psicològicament, també, sí.
Bueno, pues vamos,
hormonalment.
Vamos con este fil conductor, que deia la Merche, no?, una mica... Parlant del cicle i tot això, està ben pensat perquè ens pot ajudar a situar-nos en diferents maneres de viure-ho.
Bueno, yo creo que todas las mujeres más o menos tenemos claro que el primer día del ciclo es el primer día de las reglas y que el día 14 más o menos se considera que es el momento en el cual ovulamos, cosa que no es siempre cierta. Entonces, el ciclo menstrual se divide en dos partes, desde un punto de vista hormonal, del día 1 al día 14, que es la fase estrogénica, en la cual el endometrio crece. El endometrio, perdona, es la parte que está dentro del útero y es lo que se descuama con la menstruación, o sea, lo que perdemos en la menstruación. Entonces, en la primera fase, el endometrio crece bajo la influencia de los estrógenos. Al día 14, un pico de estrógeno hace que ovulemos. Y los 14 días que siguen, o sea, desde la ovulación hasta la regla siguiente, es una etapa que está dominada por la progesterona. La progesterona lo que hace es que el endometrio empieza a ser secretor, empieza a producir moco para poder acoger a un embrión si lo hubiese. Y al final de esos 14 días, la progesterona baja y entonces ese endometrio ya no tiene estímulo. Y entonces muere, se necrosa y se descuama y ahí viene la menstruación.
Y se expulsa. Que seria una forma d'explicar a partir de les hormones, no? La progesterona i l'estrogen. Una altra forma d'explicar-ho també, fem-ho igual en quatre fases, que seria el primer dia de sagnat és el dia que comença a comptar el cicle menstrual. El primer dia que sagnes és el dia 1. Des d'aquests dies que sagnes, són els dies de regla, el mateix dia que comences a sagnar és el mateix dia que comença a aparèixer el fol·licle per la següent regla, a l'ovari. Diguem-ne, l'ovari té una cèl·lula que ha de madurar, que serà l'òvul. Això en un primer moment, quan és jove, es diu fol·licle, folículo, i anirà madurant, d'acord, fins que caduqui i s'expulsarà. Llavors, el primer dia de regla, que és el dia que s'està expulsant tot l'endometri, que ha estat creixent durant, no?, l'anterior fase, aquest mateix dia ja comença a néixer l'altra cèl·lula, d'acord? Llavors, fixeu-vos, és com el yin-yang, eh? La vida està dins de la mort, la part fosca està dins de la llum, no? És una mica, bueno, per fer, no sé si s'entén el símbol aquest, el símil, sí. Però, val?
Sí, no, està bé, perquè és una mica la part més tècnica, poder, no?, i també donar-li un altre sentit a la mateixa situació, en realitat.
Així, suposo que també hi ha dones que ho entenen més visualment, hi ha dones que ho entenen més tècnicament. Llavors, jo volia explicar, doncs, això, després de sagnar, d'aquests dies de sagnar, començaria la fase preovulatòria. Per fer-ho en quatre parts, per fer-ho d'una altra manera, preovulatòria, també per veure com, en quin estat estem en aquesta fase preovulatòria, que igual, doncs, és una fase més activa, més dinàmica, més jove, més, se li ha arribat a dir, més la fase de la donzella, la fase de la verge. És aquella fase que estàs cap enfora, d'acord? I això seria la preovulatòria. Dèiem, com els 14 dies, però que no es pot, hauríem de vigilar d'altres símptomes per veure si realment, havíem parlat la setmana passada de la temperatura, del tipus de flux, doncs cap al dia 14 posem, no? I aquí és el dia 8, el dia 9, el dia 13, seria l'ovulació, la fase de l'ovulació. Un cop passat aquesta fase, que també se li ha dit la fase de la mare, per exemple, no? Tens allà l'òvul que està en un estat que es pot fecundar. L'òvul ha madurat i comença, això parlem de cap al dia 13 o així, ha madurat l'òvul i comença a baixar per la trompa de Falopi. En aquest moment, quan es troba la trompa de Falopi, és quan pot ser fecundat si arribés un espermatozou. D'acord? A partir d'aquí, d'aquesta fase ovulatòria, anem cap a la fase premenstrual. L'òvul va baixant cap a la matriu. També és una fase que se li ha dit una fase més fosca, més cap endins, no? Més interna, que seria la fase, se li havia dit també la fase de l'hechicera, d'acord? En simbolisme és la fase de la madrastra, de Blancaneus, que diuen també. I després de la premenstrual ja aniríem a lo que és la menstruació. I tornem en aquell dia que sagnes, torna a començar el cicle.
No, es divertido ver que es como muy, muy relacionado finalmente con todas las hormonas y... Porque claro, los estrógenos ya se sabe que es una hormona mucho más activante y la progesterona es como más sedante y... Luego está el síndrome premenstrual en la cual baja la progesterona y es el momento en el cual pues estamos como más irritables, entonces más madrastras, ¿no? De Blancanieve.
També pot ser una fase, diem madrastra com un simbolisme, però en realitat pot ser un... existiran mites dels que igual es podrien parlar, no? Que no fossin, és per fer-ho amb un símbol molt conegut, no? Però és una fase que igual si dediques a estar cap a tu, pot ser una fase de creació i passat el cicle de la regla de sagnar que ho treus cap en fora, a partir d'aquí, igual en el preovulatori podria ser el moment de mostrar allò que has creat.
Llavors us estic sentint parlar i m'està agradant molt, no? Perquè abans quan hem arribat aquí parlàvem una mica de la construcció social que té tot el tema de la regla, no? Com la societat el tracta i tot. I jo comentava que els pocs cops que he llegit sobre el tema sempre havia trobat definicions però en termes negatius, no? Pèrdida de sangre, ausència de fecundació, no sé què, no? Tot molt en termes negatius. I ara ho sento, no? I ho sento xerrar i és com molt reconfortant, no? Això de mostrar la nostra creació o els termes que esteu utilitzant m'agrada molt. Perquè, bueno, comentar una mica, vosaltres heu parlat més de la part biològica, no? De la menstruació. I, bueno, fer un aport una mica sobre la construcció social, no? Així ja tanquem això i podem començar amb, potser amb el síndrome premenstrual o així, què us sembla?
Molt bé,
sí,
molt bé.
Sí?
Perfecte.
Vale. Doncs, bueno, com una mica estava recapacitant, no?, com jo l'havia viscut, i a partir d'aquí doncs, treure una mica alguns tabús, perquè sempre m'ha semblat que era un tema una mica tabú, no?, així, el de la regla, perquè, clar, tu te'n vas a la feina, te'n vas a l'escola, i sobretot no et taquis, no?, algo tan natural, i si et fas un atac al pantaló, com que era millor lligar-te el jersei, la jaqueta, i cuidado, perquè, clar, encara t'acabes molt més, no?, més roba per rentar, o sigui, està super mal vist que et taquis, no?, és com algo, no?, fins i tot els tampons, super blanqueixants, que no fan olor, que no... Sembla que no hem de deixar cap rastre, no?, algo increïble. I després que s'associa molt a la feblesa, no? Aquells dies on estàs feble, però no obstant, has de ser igual que ells, no? Amb la qual cosa, vinga, corre, perquè tot i que tu te sentis malament, no? Tens que donar-ho tot, però que s'associa molt com amb feblesa, amb una negativitat així com molt gran, no? I també, doncs, un tabú molt gran, sobretot cap a... Bueno, això algunes persones, afortunadament no totes, no? Cap a les relacions sexuals, no? Quan tens relacions sexuals i tens la regla, que molts cops el company, doncs ja, no? Aquest, bueno, parlant amb algunes noies m'he trobat amb aquest confrontament, no? De que potser amb elles els hi ve de gust, però costa molt fer entendre que tu aquests dies sí vols mantenir relacions sexuals, que no passa absolutament res. És més, pots gaudir perquè hi ha un factor nou, no? Que pot ser, bueno, més interessant.
Més lubricitat, per exemple.
Per exemple. Y bueno, no sé si voleu...
Esto que acabas de decir es divertido porque nosotras llevamos toda una fase con estrógenos bajos, que salimos de la fase de progesterona cuando llega la menstruación y justo cuando llega la menstruación vuelven a empezar a estar los estrógenos. Y es cuando nosotras respondiendo a este estímulo estrogénico tendremos más ganas, igual la libido más alta. Y hay muchísimas mujeres que cuentan que tienen mucho deseo sexual durante la regla.
Sí, ¿no? Y incluso más a lo mejor que el resto del mes, que puede ser, yo también lo he escuchado mucho.
Yo creo que además com a dones, dins de lo que serien els mamífers, la femella, no? Doncs si veiem el moment que la dona exterioritza el seu cicle, és en el moment, es poden haver casos, però és en el moment en el que no pot ser fecundada, és a dir, no hi pot haver un embaràs, és en el moment que es mostra. Per mi, en aquest cas, explicitant que la dona pot gaudir de la sexualitat no en funció de la reproducció, sinó és una espècie, l'ésser humà, en el que la dona pot gaudir de la seva sexualitat durant tot el cicle, i precisament quan fa una demostració d'aquest cicle és quan ja ha passat el moment, ja ha expulsat l'òvul, aquell que podria haver estat fecundat i no ha estat fecundat, no? Que això, si posem l'exemple de les gates, és exactament el contrari, no? La gata es posa en gelo quan precisament pot quedar fecundada, pot engendrar i ho manifesta.
M'ha agradat molt, no?, aquesta manera de donar-li la volta, no? La Marta introduïa, no?, el tabú social o com s'ha vivenciat sempre, no?, el rebuig o... i després no donar-li la volta d'aquesta manera, que la visibilització precisament, no?, d'això, donar-li un altre caire totalment. És molt interessant aquesta,
sí,
aquesta percepció. I teníem més preguntes, veritat, per ahí preparadetes així de temes de menstruació.
Doncs sí, bueno, abans de passar a tot el que engloba síndrome premenstrual i tot això, si us sembla, us faig una pregunta que em sembla molt interessant, perquè molts cops ens l'hem fet moltes dones, no? Els típics fongs que arrossegues de forma gairebé crònica, i que no saps per què et coincideixen sempre amb alguna part del cicle menstrual, però com que no t'ho acabes anotant, no estàs molt segura. Aleshores, la meva pregunta és, són dies propicis per la proliferació de fongs els dies que menstrues per fet que tens més humitat, o com es relaciona així?
Hay una relación clara entre el ciclo, el momento de tu ciclo y los hongos, las cándidas, ¿no? Pero el momento en el cual estás más propensa a tener una proliferación de cándidas, que son hongos que están siempre en la vagina, solo que a momentos están más numerosos y a otros momentos no, es al final del ciclo, antes de la regla. Porque teniendo la progesterona baja, baja la acidez del flujo vaginal. Y entonces es cuando las cándidas se encuentran mejor para proliferar. Pero creo que la Merche tiene algunos trucos para...
Uy, maravilla. Y como trucos, la alimentación fundamental. En aquest cas, els fongs... L'all és un antibiòtic natural fantàstic i podria fer-se d'agafar un all, no una cabeça sencera, sinó una dent d'all, i embolicar-la amb una gasa i mullar-la amb oli d'oliva, perquè si no piqui, i ficar-lo a la vagina, d'acord?
I els remeis de la iaia.
Sí, el remei de la iaia, però en realitat les càndides, com són fongs, tenim el iogurt.
Això t'anava a dir, que a mi em sonava una vegada que jo vaig tenir, suposo que es pot dir, no passa res.
I aquí els ha arribat a tindre els intestins.
És més, he portat una mostra.
jo...
Però el del iogurt... El iogurt efectiu, el de l'all no ho vaig fer.
Com? Quin tipus de iogurt?
Natural, no?
Natural.
Tiene que no ser pasteurizado, porque tenemos una bacteria en nuestra vagina. Tenemos muchas bacterias en nuestra vagina. No hay ninguna cavidad humana que sea aséptica.
En nuestro cuerpo en general.
Sí, no hay ni la boca, ni...
Oídas.
Los oídos.
Anus.
Anus.
Fosas nasales.
Fosas nasales. Pero en la vagina tenemos a un bicho ahí que es muy útil, se llama Lactobacillus. Y esta bacteria coge el glicógeno que está naturalmente en el flujo vaginal y lo transforma en ácido láctico. Esto hace que se acidifique el flujo vaginal, y esta acidez es una protección contra las bacterias y notamente contra la cándida. Al final del ciclo menstrual, con la bajada de progesterona, el flujo vaginal cambia, se hace menos ácido, y entonces a este momento es cuando nos podría ser muy útil hacer rentats con yogurt fermentado natural sin pasteurizar para que estén vivas las bacterias.
Pero aquest és el que fas a casa, no? Vull dir, no el que compres, o no, tampoc.
No. El yogurt en sí estaría muy bien porque es ácido láctico de toda forma, o sea, cualquier yogurt del día. Pero, para ser todavía más efectivo, está bien tener yogurts naturales sin pasteurizar, que todavía tienen esa bacteria, el lactobacillus, que está ahí vivo. Y entonces, haciendo un lavado con esto, vuelves a poblar tu vagina de esta bacteria que es buena para protegernos contra cándida, tricomonas, las bacteriosis vaginales, se llamaban antes gardenelas, pero es mentira, es polimicrobacteriana.
Flores cocàcies.
Esto.
Bueno, ahí ya tenemos un parell de remeis, per si alguna de las nuestras oyentes.
Muy importante pateix. No comer azúcar.
Ah.
Con las cándidas.
Sí, jo de fet havia anat un cop al ginecòleg també i li vaig obligar que em busqués la informació, no? De, por favor, dame algo que pueda comer perquè jo estava segura que era la meva dieta, no? I li deia, canvia'm la dieta, no em donguis òvuls, perquè clar, jo el mes següent em tornava a tenir. I vaig tornar la setmana...
El candestant, no? Aquest et donaven?
Uns òvuls que em posava i unes cremes, però els arrossegava.
I al final, caríssim.
Sí, a més això. I al final es vaig eliminar, com deia la Merche, sense menjar fongs, o sigui, no menjarem bolets, sota cap concepte, no llevats, amb la qual cosa els pastissos o coses que tinguessin llevats tampoc, i la farina de blat i els cereals que fossin sense integrals, per a nada del món. És a dir, adeu pasta no integral, adeu pa, i bueno, tot el que són les salses, no?, que estan fetes amb farina, sense, o sigui, refinada, nanai. I em va anar molt bé. A partir d'aquí se m'han eliminat. Així que si no voleu arribar a ser tan dràstiques amb el iogurt i això, que ara que pensava, el iogurt no pasteuritzat potser pot ser un iogurt biològic, no? Que quasi t'ho assegures que no estigui pasteuritzat.
Clar. Tiene que llevar no pasteurizado, escrito. En una tienda natural, los hay.
En la dieta aquesta que deies, això, no sucres, no farines, traiem també les fruites àcides i afegim doncs, vegetals de fulla verda, d'aquella fulla verda fosca per menjar de so.
Doncs mira, no? A part de treure les càndides, farem una bona alimentació, eh? Ens cuidarem per fora i per dins.
Ir sin bragas també va molt bé per als hongos.
Clar, perquè les calces que moltes són sintètiques, doncs el que fan és continuar que allò es mantingui, no?, que s'estengui. Es diu calces de cotó i rentar-les a mà amb sabó de coco. Aquí, a qui li agradin els ciberitismes, doncs, bueno, les calces de cotó tampoc és tan ciberita, però això, i rentar-les a mà amb sabó de coco.
Sí, no? I res de salvaslips ni coses d'aquestes, sí. No? També em van dir.
No, perquè abans parlàvem això de la regla i com taponem, no? En aquests dies, clar, que és molt recomanable també anar sense calces, també si tens l'oportunitat, perquè estàs a la platja, estàs a la muntanya o a casa teva, ho pots fer en el lloc que dorms, de posar-te unes tovalloles i dormir sense cap tipus de barrera, doncs això va molt bé i veus la teva sang. Val. I aquí diu, bueno, doncs jo no vull tacar tots els meus llençols, doncs quines opcions podem trobar? Perquè clar, tenim opcions que surten des del mercat, no?
Això ja seria un altre debat, no? Perquè els productes com les compreses, els tampons, són tan caríssims, no? Perquè estan considerats com un producte de luxe. Sempre, no? Són productes que fem servir o fan servir les dones, o que hem fet servir, perquè de fet hem fet servir durant tota la vida, i en realitat, no? Tenen un IVA diferent, no sé què, bueno, no sé ben bé com, però que està classificat com a producte de luxe, no?
Sent en realitat un producte de l'higiene femenina que totes les dones farem servir durant igual 38 anys de la nostra vida, o 35, o uns quants dies al mes. I a part de ser caríssim, doncs el problema que tenim amb les compreses que es comercialitzen, no?, que es troben a tot arreu, i els tampons són com de quin material estan fets i com ha estat tractat aquest material, per com deia la Marta, que estan blanquejats amb cloros, tenen productes, estan fets de productes com l'absent o l'amiant o
l'advest, o així vau dir, no?, l'altre dia quan parlàvem del Montcal.
L'advest, d'acord, doncs l'advest, i són productes que en contacte amb zones tan delicades, no?, la vagina, que són productes que s'ha trobat que poden ser cancerígens, i que el blanquejar-ho, pues, aporta dioxines, i això et pot degenerar a tu, si tens ja unes bactèries, pot fer que es degeneri, no?, en qualsevol malaltia.
Sinó, a més, el ritme de vida de vegades que portes no et permet, o el que portem la majoria, o moltes dones, per dir-ho d'una altra manera, no permet, no? Llavors és com, és més còmode portar uns tampons a la bossa, perquè clar, surto pel dematí, no torno fins a la nit, pues apa, tiro d'això, no? I no ens parem a pensar i a cuidar-nos i a pensar què és el que és millor, o el que ens pot perjudicar més, no?, a la llarga, perquè és el que deia la Mercè, no?, la menstruació és una cosa que ens acompanya en la nostra vida al llarg de molts anys. A mi m'agradaria també introduir algo potser més farandolero, no?, que és aquesta cosa que sempre aquests tabús que ens introduïa la Marta, no? Sempre antigament, no?, la regla era com una cosa que la dona no podia tocar segons què, no podia fer segons què, no podia... desenganyem-nos, sisplau, radiofònicament, encara que sigui només, que és tot això, què en penseu i com ho vivim ara, poder les que en teoria són més contemporànies, per no dir modernes, perquè jo no em considero gens modern. Però què és tot això? Una petita pinzellada, què passava? De veritat, si jo tocava una planta es moria?
No, yo creo que todo esto tiene que ver con estímulos negativos de la sociedad patriarcal sobre el hecho de que no te han fecundado, y entonces en África las mujeres cuando tienen la regla no les dejan comer con nosotros, sentarse en algunas partes de África, no en todas partes, yo en África y como, pero en algunas partes de África yo lo he visto esto, que no te dejan sentarte a su lado porque es como... tienes mala suerte, ¿no? No has conseguido embarazarte este ciclo. Es como... además estás deprimida de un lado, entonces lo sabes, ¿no? Y estás más débil físicamente, será porque Dios te quiere mal.
Te quiere castigar.
O sea, que ya hemos encontrado todo para...
Però la clau està en el que ha dit la Marina, qüestió del patriarcat. Perquè quan diem antigament, quan? Nosaltres igual parlem dels últims 80 anys, evidentment el que s'ha arribat a dir sobre la dona, no? Però depèn, no? També podríem anar a la mitologia o a societats en les que és un període molt important per la dona, és un període en el que s'està purificant, és un període en el que podria caminar pels camps que s'han de conrear despullada per poder deixar aquella sang que està plena de nutrients que aquella sang que està, està plena de vida, per deixar-la, perquè barrejar la teva sang de la menstruació amb aigua i regar la terra de les plantes pot ser molt bo, perquè això, les plantes necessiten nutrients, i nosaltres què fem amb aquesta sang? La deixem amb unes,
ens desfem ràpidament
amb unes compresses que les emboliquem i les llancem a la paperera, no?
Però jo no sé tu, Helena, però jo encara recordo, quan jo era petita, és a dir, que no parlo ja tampoc de tant en tant, no et pots dutxar perquè se't retira la regla, no pots banyar-te perquè se't retira.
No fer maionesa, aquesta llava.
No fer maionesa, aquesta
no
llava.
Facis, no et facis la permanent, que no puja.
Aquesta és molt bona, sí.
Jo, això són les llegendes, en aquest cas, jo de les que conec, són les llegendes de l'època que vam parlar la setmana passada dels ginecòlegs del franquisme, que realment van dir moltes barbaritats i van fer molt, molt de mal. I aquestes són les que queden a nivell popular, que per mi no són tan preocupants, però quan arribava l'estiu i veies que una companya teva a la platja no es banyava, sí, i li preguntaves per què i per què estàs vestida a la platja, no?
Tranquil·lament, no, és que tinc la regla.
És que tinc la regla i no em puc banyar. I ja arriba a preguntar, i no et rentes? No em dutxo. Llavors, explicar-li, doncs, molt pitjor, perquè falta d'higiene és molt pitjor.
Marina, a França no passava, no, això?
Sí, bueno, ha tenido que pasar algún momento. Luego, pues, nosotros cuando estábamos ahí colgando los sujetadores a los faroles, entonces...
nos llevan un adelanto, sí.
Cuando vosotros estabais ahí sin ducharos,
ni bañarnos,
sin bragas en las calles de París.
Que bé, que bé. Però bueno, no ens...
I llavors jo el que deia és que això és el que ha quedat de uns pensaments incrustats a la ment de les dones molt pitjors. Molt pitjors, no? És el fet d'amagar el seu cos, amagar la seva sexualitat, sentir que és bruta i que aquesta zona, en aquest cas la vagina, és una zona bruta perquè d'aquí surt la sang i la sang és bruta. Això per mi sembla molt més perjudicial que el fet que una dona, quan té la regla avui en dia, digui no faig jo la maionesa que se'm tallarà. Bueno, pues, li pots explicar que pot provar-ho, que no passa res si hem de llançar les escombraries, en aquest cas, una mica d'oli, no?
De totes maneres, vale, sí que és veritat que el tabú que hi ha avui no és tan visible, no? Però també m'agradaria remarcar, perquè aquí estem sent tan negatives, no? Que, per exemple, jo veig que les noves generacions, cada cop més, la mare, sobretot mares amb filles, no? Celebren quan a la filla li ve la regla, no? Ja no és donar-li una compressa per sota la taula i que no s'enteri el teu pare, no? És com, ostres, t'ha vingut la regla, i s'asseuen amb ella, i sí que penso que ha canviat una mica aquí el panorama aquest, no? Clar. I això ja ho veig una mica més positivament, no?
No, és com... a veure, també depèn. Jo també ho vaig viure així, m'entens? La meva mare també, quan el dia que em va venir la regla, també ho va viure així com una alegria, no? La seva filla gran ja és... com que està traspassant, no?, una etapa, i ho va viure amb alegria, fins al punt que tanta alegria li va donar que li va dir a tothom, totes les visites que van venir aquell dia a casa, perquè a mi em va venir el dia 25 de desembre. Fum, fum, fum.
Ai, quina llavors... gràcia, quina gràcia. A mi em va vindre ja que... un 28 de desembre.
Sí, amb la mateixa edat, però clar, amb uns quants anys de diferència.
Un 28 de desembre, sí, que sí. Era el dia de la conya, no?
El dia dels anys innocents.
Que jo deia, serà o no serà?
És a dir, que sí que és veritat, però això com el sexe i com a tot, no? Esperem evolucionar, esperem que cada cop ho vivenciem d'una manera, no?, més alegre i més compartida. Y sí, sí, allanyem-nos una mica de la negativitat.
Hombre, pero la sociedad, aunque no haya ya este tabú de eres sucia, no es eres sucia, es te ha venido la regla, tú sabrás mantenerte limpia, ¿no? Y sabrás hacer como si nada. Y yo creo que hay muchas chicas adolescentes ahora que desarrollan un pudor patológico. Tenemos el problema de la anorexia y de todas estas historias. Y yo preguntando a mis hermanas, que tengo hermanas más pequeñas, me he dado cuenta que yo tengo una hermana de 16 años, no puedes ni decirle cuándo te ha venido la regla a ti o hablarle de la regla, porque les incomoda muchísimo, porque estamos en una sociedad en la cual la gente, si podría, se lavaría 7 veces al día. Entonces, claro, la regla ya no es, no tiene todas esas asociaciones negativas del demonio y todo, pero ahora es, haz de manera que nadie se entere, sabemos que la tienes, lo puedes decir y todo, pero lo guay es estar como si no. Es como, la tienes, pero mírame, que estoy yendo al curro y no sé qué, no sé cuá, y me voy a bailar y llevo un tanga.
I no passa nada.
Sí, sí, sí.
Clar, amb aquests anuncis, amb tants núvols i tantes coses, no? Tot és tan net i tan maco.
Us sembla? Fem una petita pausa. M'ha estat així xerrant estona i després tornem.
Ah, molt bé. Molt bé, perfecte.
Continuem.
Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your
every
life after death. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Doncs aquí tornem a estar les mateixes que abans, no? Helena.
Sí, Helena.
Sí, la Marta.
Hola.
La Marín.
Hola.
I la Merche. I hola, estàvem parlant de menstruació i bé, han sortit coses molt interessants. I bueno, què més aquí fora de micro, que estaven aquí dient de que hi ha una cosa que és, bueno, que es parla de diferents maneres, no? Que es diu des de diferents punts de vista i bueno, la cosa aquesta de que les dones quan abans que tenim la regla o quan ens ha de venir o quan s'ha de baixar o que si no ens baixa o que no sé què, com tot això ens pot afectar i fins i tot hi ha noms i coses per definir aquesta situació.
Doncs sí, aprofitant una mica que tenim aquí a la Marín, li preguntarem un parell de coses, no? Perquè, clar, hi ha una mica de mite sobre el síndrome premenstrual, entre mite, no mite, o sigui, veritat, no veritat, mal crec, no mal crec. El cas és que tot això ja fa molts anys, no?, a l'època ja de Freud, va començar dient que el síndrome de premenstrual, Freud deia que era una cosa que havien creat les dones per cridar l'atenció, que deia que en realitat elles era perquè rebutjaven una mica la maternitat i una mica la feminitat. Clar, aleshores va sortir un grup feminista de dones que va dir, home, no, nosaltres el patim, ens has de dir tu a nosaltres què patim i què no, i aleshores el van defensar moltíssim, no? atacant molt les teories de Freud, que tothom sap una mica com està aquest home, però d'aquí també hi ha, bueno, ella són la gran
quant
majoria.
Quant de mal, qui va fer aquest home, quant sí. de mal.
Sí, sí. Doncs, bueno, el cas és que aquestes feministes, bueno, és un sector del feminisme bastant gran, el que sí que aboga que existeix el síndrome premenstrual, però hi ha una petita part que diuen, no se l'acaben, no els agrada molt el terme, perquè patologitza, no sé si ho estic dient molt bé, però perquè, clar, patologitza una cosa que per elles és un cicle, no? Aleshores no entenen aquesta... tractar-ho de malaltia o així, no els acaba d'agradar, no? Abans la Marina em comentava, però bueno, que és malaltia, no? Realment. Aleshores, doncs, bueno, el cas és que sí que hi ha dones que tenen dolor, no? I per exemple, les dones aquestes que estan en contra de la patologització i això, el que diuen, que és molt interessant també, és que en realitat els dolors que tens els dies que, bueno, que tens la regla ja o els de davant de la regla, que són una mica l'efecte de com has estat visquent tu aquell mes, amb la qual clar, no ho associen com a una malaltia que està junt amb la regla, o sigui que te la provoqui la regla, sinó que és el que et surt, no? En el moment en què tu menstrues i que pots com deixar-te anar, et surt doncs, com has viscut aquell mes. Però bueno, si ens expliqueu una mica així com consisteix això a nivell mèdic i fem una mica de contrast.
Pues, como dije antes, ¿no? La progesterona baja antes de la regla. La progesterona es una hormona que sería así un poco sedante, ¿sabes? Como una benzodiazepina, como el tranquimacín, por ejemplo, para situar, ¿no? Entonces nos baja y sube la ansiedad. Claro, tenemos como un mono de alguna manera la progesterona. Dicen que si los hombres fueran sometidos a variaciones hormonales tan grandes como las nuestras, con la testosterona, por ejemplo, se matarían todos entre ellos, porque la testosterona es como...
suicidarían.
Entonces, nos baja la progesterona. Tenemos una especie de mono, ¿vale? Todas lo tenemos de una manera o de otra. Hay mujeres... que lo pasan fatal. Hay mujeres que no es solo dos días antes de la menstruación, sino toda la segunda fase, que están deprimidas, irritables, y entonces en este caso sí que se podría hablar de enfermedad, porque esas mujeres necesitan que las ayuden. Luego la inmensa mayoría de las mujeres lo viven así como una pequeña melancolía igual, o más irritabilidad. Y no pasa nada y es muy fácil de superar, ¿no? Pero está claro que tiene un fundamento biológico. Hay estudios que ven que la serotonina, que es la hormona también que baja en la depresión, está baja en el síndrome premenstrual. Y tradicionalmente las mujeres suelen tener la costumbre de comer chocolate en estos momentos. Y es una cosa muy bien hecha porque el chocolate contiene triptófano, que es el precursor de la serotonina. Y entonces va muy bien. Y también parece que va muy bien el aceite de onagra. Durante toda la segunda fase, empezando a partir del día de la ovulación.
És en el cas de tenir dolors o tenir canvis d'estat anímic?
Sobretot sobre el estat anímic. Perquè tot el tema del dolor, aunque en la fase premenstrual aumenta el tono del útero, es en la menstruación cuando se expulsa la sangre que las contracciones se hacen más fuertes, ¿no? Y, por ejemplo, el músculo más fuerte del cuerpo humano es el útero. Entonces, su contracción tiene una potencia, como no me acuerdo, pero como 10.000 veces la fuerza de un bíceps, ¿no? Esto para decírselo a los chicos cuando dicen, no duele, no duele.
¿El sexo débil? ¿Cómo que el sexo débil? Somos el sexo fuerte.
¿Y alguna... Yo, por ejemplo, no sé si s'ha de dir síndrome premenstrual o no, pero que cada dona viu aquesta, el seu cicle... en particularitat, que hi ha dones que hem conegut, coneixem amb greus, no, malestar, no? Es pot dir el malestar menstrual? Sí, no? Sí que... Llavors això és evident. I que existeixen fenòmens fisiològics i en el cas de les hormones, un desequilibri hormonal doncs pot fer-te que pateixis molt més. I clar, perquè se li ha anomenat síndrome premenstrual perquè afegien també situacions psicològiques, emocionals i no només físiques, però realment hi ha dones que pateixen molt, que pateixen molt i que s'han d'estirar al llit, i no sé si és conseqüència del mes que han portat o no, però de l'alimentació tindria a veure, de la seva pràctica d'exercicis o no tindria a veure, del seu estrès o no. Llavors, practicar la relaxació és molt important, aprendre a estirar-se, estirar-se amb una catifa, a obrir i estirar els braços, separar una mica els braços, les cames, amb les palmilles cap amunt, i aprendre a respirar i a sentir cada part del teu cos que toca el terra. Per dedicar-te aquella estona a tu, això, aquest mínim, si tu tens mal, ho hauries de fer, dedicar-te, perquè igual si té a veure amb el mes que has portat, no? Té a veure amb l'estrès, amb l'ansietat, però que té a veure amb les hormones, amb l'alimentació, no? Llavors no consumir sal seria important. I aquí té retenció de líquids, doncs una setmana abans de la regla disminuïm la ingestió de líquids, no? Anem veient. No sé, jo tinc pràctica d'abans que em vingui la regla, perquè tinc una regla això força regular, doncs és aliments amb ferro, aliments que ajuden a assimilar el ferro, perquè clar, una cosa sense l'altra no...
Clar, no. Perquè amb la regla perds molt de ferro.
Exacte.
I costa de recuperar el ferro també, ho perds cada mes i després no...
Llavors diem aliments, pastanagues, cebes i alls, que són antibiòtics fantàstics. Parlem de verdures, bàsicament, que tenen els nutrients i tot el que puguis menjar cru, en suc, triturat, fantàstic, en amanides. Les llenties, els espinacs, els albercocs, llimones, nap, tots aquests aliments ens ajudaran, i no la ingesta de, per exemple, carns.
La carne no ayuda en el síndrome premenstrual. Se aconseja no comer carne muy roja. Sí, carne, porque bueno, la carne son proteínas y es nutrientes que son útiles, pero la carne roja, es complicado explicar por qué, pero no está muy bien, y tampoco excitantes, tipo café, té, por la ansiedad en el síndrome premenstrual.
Bueno, pues si et sembla, Helena, tenim aquesta secció una mica fixa, sí, per dir-ho d'alguna manera, que li diem les recomanacions, sí. I l'Helena ens recomanarà l'agenda, i després les nostres convidades, si tenen algun llibre, música, pel·lis, i què més dèiem, pàgines web que ens vulguin recomanar, doncs així farem el tancament.
Doncs tinc quatre cosetes. Avui s'inaugura una exposició a la Galeria Barbier, al carrer Conseller de Cent 321, de Lee Miller, que era una fotògrafa americana, sobre creació i valentia. Són 30 fotografies. Ella va ser una pionera amb els reportatges fotogràfics, i ara ens mostren part de la seva obra. Ella va viatjar, va fer reportatge també a la Segona Guerra Mundial, i ara ens hi ha imatges, es veu que bastant interessants, i ara ens podreu trobar aquesta exposició fins a finals de març. I si no, comença avui, a partir de demà ja és visitable. Aquest diumenge la Fundació Comtal organitza un concert, Tocats pel Gospel, i ara ens és a la Passa del Nord, 14, aquí a Barcelona, en el Teatre La Salle de Gràcia. I llavors els diners que recaptin aniran per la Fundació Comtal. I és a les 6. I llavors ja ens posen la informació que ens han enviat, una petita trampa. L'entrada val 10 euros, però si ho fas a través de la Trapalo. Així és una miqueta més econòmica. El 6 de març, el col·lectiu Maloca Colòmbia i altres entitats, el col·lectiu Maloca, vam tenir, aquí vam entrevistar... Doncs organitzen una concentració al Bassa Sant Jaume per totes les víctimes del conflicte a Colòmbia. I llavors és a les 7, Bassa Sant Jaume, hi haurà una ofrena de diferents artistes a les víctimes del conflicte colombià, i castellers també, com a homenatge. I llavors el lema és per la vida, la pau i la democràcia. I el 6 i 7 de març, a 8:45, comença Femelec 08. És un, bueno, un concert, bueno, unes jornades de música electrònica femenina. Sol hi participen dones, DJs de tot arreu per mostrar el que estan fent. I ara ens està al Centre Cívic Convent de Sant Agustí, carrer Comerç 36 de Barcelona. I ara les vostres recomanacions.
O tancament de programa, doncs, com vulgueu.
Jo abans, doncs, és un llibre que no hem portat avui, però que hauria estat bé. Jo és que l'he perdut la pista, però l'havíem tingut en les nostres mans. Ja sóc que parla sobre la menstruació i els cicles de la dona, de les fases dins del cicle menstrual. És aquest llibre que es diu Luna Roja. I no us puc dir res més, ni l'editorial ni on aconseguir, però en algunes biblioteques de Barcelona ja el tenen i bueno, pues podem, es pot fer una ullada a aquest llibre. Després comentar que com s'està treballant en fer la revista Mujeres Preocupando, el número 8, que segurament sortirà al setembre, i llavors aquest dissabte 1 de març a 8:15 fan la presentació d'aquesta revista de contrainformació feta per les dones. Es farà al Centre d'Iniciatives La Quimera, que està a Gràcia, al carrer Verdi, número 28, Baixos. I bueno, també, ja des que estem aquí en un programa de ràdio de dones, doncs recordar que a Ràdio Bronca, al 104.5, també hi ha un programa feminista que es diu Rebeldes sin sombra i també es pot escoltar per internet a les 3w.radiobronca.info/escuchar i aquí podem trobar Rebeldes sin sombra.
Sí, jo soc oient de...
És un programa que es fa tots els... Bueno, es fa els dijous, jo diria que cada 15 dies, de 5 a 7 de la tarda.
Bueno, pues hem d'anar a tancar, no sé, sé que queden moltes coses, com sempre, per parlar, petites recomanacions que tenia o no, por ahí, Marta, que havíem parlat d'alguna planta, alguna cosa que ens volies parlar.
Ai, bueno, la planta, vinga, va, la dic i tanquem. Bueno, doncs, és que clar, haurem de tornar enrere una mica. Per a aquelles persones que tinguin una mica de dolor així, quan els hi ve la regla, que una setmana abans es prenguin calèndula, una cullerada per got d'aigua, qualsevol moment del dia, un got pel dia.
En infusió?
En infusió, que ja sabeu que és bullir l'aigua, tirar-la i retirar-la i la tapeu 2-3 minuts. Funciona, tothom que ho ha provat diu que és progressiva, però molt eficient. I bueno, ja que estem, recomanaré també que el dia 1, perquè aquest dissabte coincideix tot, noies? Hi ha jornada més enllà del gènere a la Farga, al Centre Social Ocupat de la Farga, que està a Sants, i estaran allà tot el dia. Tenen activitat matí, tarda i nit. Així que bueno, hi ha diversos debats i qui es vulgui passar per allí, doncs ja sap.
Doncs com sempre, moltes gràcies. Dir la nostra pàgina web... quan estem, on estem i totes aquestes coses.
Estem al barri del Raval, aquí al carrer Salvador 6 Baixos. Esteu convidades a venir quan vulgueu. El programa,
quan vulgueu, més aviat.
Per vulgueu, sí, perquè fem altres coses a part del programa de ràdio. Però si voleu venir aquí a la taula, que com veureu té la forma del barri del Raval, amb les rondes i les rambles, ens trobareu els dijous de 8 a 9. I el nostre correu veusdedones@rabalnet.org i la pàgina www.rabalnet.org/veusdedonesrabal.
Doncs la setmana que ve més,
sí,
encara una
aviam.
Mica per decidir.
I com diria les dones que igual amb algunes els sembla molt estrany, però que es pot disfrutar de la regla. Es pot. I,
es pot. I ens encanta.
Disfrutar del regalimar també es pot.
Jo tinc una amiga que sempre, la seva vida gira entorn de la regla, diu, o està pre-reglosa, o està reglosa, o està post-reglosa. I no sé, fins el dijous que ve. Gràcies per venir. Adéu.
Merci, adéu. Good friends we had, good friends we've lost. In this great future, you can't forget your past.
I say to my peeps who passed away, no woman, no cry. No woman, no cry. Say, say, say. Oh, hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Say, say, say. I remember when we used to rock. Project Yard in Jersey, and little Georgie would make the fire light as stolen cars passed through the night. And then we'd hit the corner store for roots, paper, and brew. My drinks, my only remedy.